A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts i benvingudes al podcast de salut de veritat, salut amb majúscules i salut sense embuts. Si voleu gaudir d'una vida més plena i conèixer quins secrets us portaran a la felicitat, esteu escoltant el podcast correcte. Jo sóc Mercè Milán i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La Ciutat que Cura. Comencem? Tenen noms propis. Argenda d'Àger, Valença de Tost, Llúcia de la Marca i Eslonsa Martínez. I foren, entre d'altres protagonistes, el Pallars, durant els segles XI i XII. Van comandar castells, van ordenar construir ponts i hospitals, però han quedat invisibilitzades pel simple fet de ser dones. Unim-nos a la ruta del Joc de Dames per descobrir les seves històries, entre castells, monestirs i esglésies romàniques. Ens unim? Haureu de buscar la revista Descobrir Catalunya per trobar els tresors amagats de la història. Però mentrestant...
Espera, desperta i llença-t'hi de cap. Si el temps vol anar de pressa, gaudeix de cada instant.
Tornarem al segle XX per esbrinar què ens cal per tenir una vida plena. I avui en dia, com no podia ser d'una altra manera, ho farem en femení. I és que la forma en què les dones vivim el dolor o gestionem la salut ve molt marcada per anys d'història, motxilles pesades i sentiments colpidors. I no, no és un podcast per llepar-nos les ferides, no. Però que quedi clar, Eva va oferir una poma a Adam per alimentar-lo. I Maria Magdalena no era una prostituta, era la deixebla més propera a Jesús i probablement la seva parella. Ho sabíeu?
No te'n vagis més.
I és que tanta repressió, em pregunto jo, havia de ser per algun motiu? Sí o no? Potser és que realment les dones som i serem potencialment perilloses?
Lluna, somia, les nits d'estiu rugent, com s'atura el temps.
Què en penseu? Segur que sí, perquè entre pomes, intel·ligència emocional i trucs de fitoteràpia, sembla ser que ens hem arribat a mereixer la foguera. I això no s'esborra així com així. Però d'això en parlarem més endavant. Perquè malgrat una part de la societat avança, hi ha una part que s'enquilosa i s'aferra a l'antic rol de poder patriarcal, on la submissió del qui no comparteix el mateix parer ha de ser absoluta, per arrasar amb l'evolució. Però evolucionar i avançar no interessa. Encara. No interessa a bona part del sistema, perquè això desmuntaria tot un engranatge de rols i dependències dels qui molts se'n beneficien. Perquè sabeu quin és el perill que tenim realment les dones? Algun perill havíem de tenir. I és que on hi hagi una dona guapa, atractiva, intel·ligent, que tremoli la terra. I si no, que li preguntin a la Cleopatra. I és que el nostre poder rau en precisament les nostres qualitats com a dones, en les que precisament som diferents als homes, però no per això adversaris els uns dels altres.
Com ho feia, com distingia el somni de la realitat.
Per si sou homes els que encara escolteu el podcast i heu arribat fins aquí, sabreu identificar que la competitivitat és més una característica masculina que no pas femenina, molt probablement per sobreviure com a espècie, i a més per proporcionar el millor aliment per la tribu, abans que qualsevol depredador o contrincant. La senzillesa masculina a l'hora de viure les situacions quotidianes, gràcies a la reducció de variables emocionals per valorar prioritats, us facilita molt les coses. I en el fons, la racionalitat unidireccional és molt resolutiva, la majoria de les vegades. Som diferents i, per sort, complementaris. Però, malauradament, les lluites de poder des de l'inici dels inicis han engendrat malentesos i agravis que, a hores d'ara, encara cal desfer. Avui, doncs, som dos dones les que fem el programa. Dos dones que curen i que contribueixen a fer ciutats que curen. I és que la nostra força és imparable. No té marxa enrere. I per això volem compartir amb vosaltres una miqueta d'aquesta pols de fades per bufar-la i escampar-la fins allà on sigueu, perquè entre la música i el missatge pugueu arribar allà on vulgueu. Viento del aire, de las estrellas, del sol, brillando, me guía el camino, cura, 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 me sana todo. Tenim aquí amb nosaltres avui a la Judit Moncusí, fisioterapeuta i osteòpata, codirectora del Centre Tau Salut a Tarragona. Benvinguda, Judit.
Benvinguda. M'encanta que hagis dit avui el cognom de ma mare, primer. Ets Montserrat, però avui Ostres. És molt apropiat.
Doncs em sap que...
No te n'ha de saber pas. També va col·laborar molt en el fet de fer-me.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh? Ha sigut una coincidència a l'atzar.
Elegant.
Doncs l'he escrit diverses vegades i convençuda que el teu cognom era aquest, eh?
No, tranquil·la, no passa res.
Bueno, abans que res, dir-te que agraïda pel teu oferiment i per voler compartir el teu coneixement i la teva experiència avui aquí.
Un plaer, gràcies a tu per convidar-me. De fet, explicaré que fa dies que parlem, no? De, oi, què podríem fer a la ràdio? I la veritat és que aquesta idea de parlar de feminitat i de salut ha sigut, sí, va, aquest és el tema que hem de parlar perquè em bull la sang.
Per la teva professió, suposo que tens una relació directa amb el tractament i la gestió del dolor, perquè d'alguna manera la Judit treballa en les diferents etapes de la vida de les persones, però especialment també en l'àmbit de l'osteopatia pediàtrica, la recuperació postpart i la criança. Però el que l'ha portat avui aquí no és això, sinó precisament el seu esperit lluitador, incansable i engrescador a fer les coses millor cada dia, no? I sobretot a no rendir-se. Jo treballo amb ella i us puc dir que és així. Malgrat tot, és curiós, malgrat tot, perquè el teu oferiment anava per sobre d'una paraula que em va cridar molt l'atenció, no? La paraula clau que t'ha portat aquí és impotència. Què me'n dius?
És una superparaula, sí. Sovint els terapeutes estem al costat de les persones per sostenir, per acompanyar, per donar salut, intentar que es reinventin i fer el seu camí cada dia millor, no? I realment el fet de tractar dones, de tractar mares, de tractar dones que volen ser mares, bueno, cada dia lluites amb la impotència de tot el que han de sostenir aquestes dones, no? I bueno, una mica la idea va vindre per aquí, no? De dir, ostres, igual que el PIB és l'indicador de l'economia d'un país, no? Pues jo crec que la camilla de la nostra consulta és com realment una mostra, un aparador del que es gesta la societat, de les angoixes, de les pors, de tot el que fa que el cos esdevingui malalt, no? Perquè no pot sostenir certes coses.
Què és el que et fa bullir la sang?
Bueno, moltes coses. Podríem començar fent un repàs com per edats, no? I veuríem en cada etapa de la vida de la dona com portem motxilles que ens pesen molt i molta frustració, molta dolor, molta ràbia i la gran admiració de les dones que tiren endavant amb situacions que a vegades has de dir prou, fins aquí hem arribat. No? I a vegades necessiten algú proper que diguis, para, adona't, prioritza't una mica, no?
Clar, perquè què és el que observes tu en relació a la gestió del dolor que et crida l'atenció?
Mira, la gestió del dolor, sempre diré, per exemple, les persones grans, no? Aquestes, les dones grans, bueno, sempre la frase és, bueno, dona, ves, és normal que em faci mal, no? Caldera vella, bonyo forat, no?
Toma.
És una frase que et diuen sempre. Però és molt curiós com viuen el dolor, no? Sempre dic que nosaltres, com a centre gran que tractem fisioteràpia i osteopatia, tenim un molt bon equip i intentem sostenir també bé les urgències. Quan un home truca urgent és perquè té dolor. Una dona no truca urgentment quan té dolor. La dona truca quan el dolor fa que deixi de poder fer una cosa, no? Quan allò la limita, no? I sobretot si la limitació té que veure amb el fet de poder cuidar algú, no? És que no puc agafar el nen en braços, és que no puc planxar, és que no puc acompanyar el meu marit a fer tal cosa, perquè si només és dolor, està com integrat, no? Jo crec que d'això parlaves abans en la introducció de la història de la dona, no? I aquí crec que també el catolicisme ha fet una mica de mal en aquest sentit, no? És la meva creu, és el que em toca portar a l'esquena, no?
Una mica.
Sí, i bueno, jo és una de les coses que sovint és com una frase que dic molt sovint a la consulta, dic, és que et mereixes estar bé i cuidar-te no és un luxe. O sigui, simplement no cal que m'expliquis el per què has vingut. Estàs en el dret de cuidar-te i això és una cosa que he de repetir moltes vegades, no? Sembla que si no hi ha una limitació del moviment o que si no hi ha realment el no puc fer, no està justificat el fet de venir a la consulta simplement perquè em fa mal. I això sé que sona molt, molt gros, però realment és això, i això ho veiem amb la gent gran. La gent jove en comencem a aprendre, però bueno, també déu-n'hi-do, eh? També déu-n'hi-do. Veiem noies joves que aguanten uns dolors, sobretot relacionats amb la menstruació, l'endometriosi, que ara fa relativament menys temps es comença a parlar més obertament de l'endometriosi, del gran problema que representa això en els dolors menstruals, en el dia a dia de les dones, i evidentment en les relacions sexuals. Quan una dona té dolor amb les relacions, no s'han de donar per fet que són normals. Una dona pot millorar molt aquestes coses quan es posa en mans d'un bon professional.
Sí, jo ara et faig una reflexió, a veure què en penses tu, no? Sembla que, com tants d'altres conceptes que treballem aquí a la ciutat que cura, el dolor és un d'aquests conceptes que no està ben vist. O sigui, a la societat no està ben vist que estiguis malalt, no està ben vist que tinguis dolor, dir que tens dolor tampoc no està ben vist, t'has de posar bo, si tens mal de cap t'has de prendre un paracetamol o el que sigui,
sí.
Ja se t'ha de passar ràpid. Clar,
exactament, ja. Jo una de les coses que també els dic sovint és dic, bueno, a veure, avui com estàs? I em diuen bé, i els dic així de broma, dic, però vens maquillada o sense maquillar, no? Per mi el maquillatge és pues, la medicació que es prenen moltes vegades pues, per tirar el dia a dia, vinga, va, dale, no, sense parar, no? Jo m'ho prenc una pastilla quan el cos t'està dient para, descansa. I el dolor és una eina que té el cos per advertir-te d'una cosa, no? Jo sempre els poso el mateix exemple, dic, si anessis amb cotxe i se t'encengués una llumeta del cotxe, veritat que portaries el cotxe al taller, el dolor funciona igual. Quan alguna cosa no va bé, has de mirar què passa.
Sí, el que passa és que, com a molt, ara la mentalitat està oberta per mirar què passa a nivell estructural. Mm. És a dir, ha d'haver una explicació que tu domines molt bé, que a nivell ossi, a nivell muscular, a nivell visceral, pugui justificar aquell dolor.
Absolutament.
Val? Hasta aquí estem. En aquest punt hem arribat. Però que hi hagi un desencadenant d'estrès emocional, tensional, que hagi pogut arribar a desencadenar aquest dolor, aquí ja no vol entrar tothom.
Ah, no, 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 no. Això està claríssim. Mira, a vegades veiem persones que em venen superangoixades amb una ressonància magnètica, no? Ai, és que tinc una hèrnia discal i... Si féssim una ressonància a la meitat de la població de 40 cap amunt, és que tots tenim petites discopaties que estan allà, perquè el procés fisiològic de la columna és anar degenerant-se. El per què unes fan mal i altres no, pues ve una mica pel que tu dius, no? Una mica és com portar una pedra en un mitjó. Si tens el mitjó i la sabata et va ampla i el mitjó va suelto, pues igual ni te n'adones que la tens, però si portes la pedra falcada amb un mitjó de neoprè, evidentment et farà la vida impossible. I el tratge de neoprè què és? Pues evidentment totes les emocions, tota la gestió de l'estrès que fa que aquella pedreta que podria ser una cosa que ni te n'adonguessis esdevé insufrible, com el pèsol sota els matalassos.
Sí, però és el que... Bueno, pots tractar una contractura un cop, un altre cop, un altre cop, no? I que no s'acabi resolent, per què? Perquè l'origen de la tensió, d'allò que ho provoca, no es tracta, ni es vol tractar, ni es vol averiguar. Vull que em tractis el bony que tinc a l'esquena i prou, no?
Sí, bueno, de fet, en això els osteòpates som una mica punyeteros.
Bueno, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè demanem reflexió al pacient i a vegades dius, mira, si et fan mal els peus i vens perquè et fan mal els peus i peses 120 quilos, pues planteja't què has de fer, no? No t'aniré fent fraguetes als peus, sinó que et demanaré que hi posis part, no? I això no a tothom li agrada sentir-ho.
Clar, i és que la part física encara ens deixem, sí, d'alguna manera, sí, no? Sí, perquè no deixa de ser, bueno, me vaig a reparar, me porto al taller, m'arreglo una miqueta i com que veig un resultat més o menys immediat i realment els tractaments són agraïts, sí, hasta aquí arribem, no? I sort, perquè fins ara l'osteopatia no estava com a contemplada com una eina... De fet...
Bueno, sense estar-ho.
De fet, en alguns casos ens quedem una mica com... Bueno, hem de justificar què és, hem d'explicar que la majoria teniu dues carreres, hem d'explicar d'on ve, per què serveix, no?
Sí, estem en un procés, si Déu vol, de canvi cap a una regulació per la seguretat dels nostres pacients, de la nostra disciplina.
I també per la valorització dels professionals de la salut que hi treballem, no?
Sí.
Jo penso.
Sí, sí.
Cura, 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 me sale todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sale todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida.
Creus que els rols socials interfereixen d'alguna manera en la gestió del dolor?
Sí, evidentment. Això és que ho veus en cada dia. Cada dia tens dones que estan en feines, com, no sé com dir-te, no? En el que han de demostrar 4 vegades més, per no dir 10, i sostenen dolors horribles i tens claríssim que aquell dolor és per la feina que fan, no? Sobretot referent a l'estrès, als burnouts, que diem, i no es poden permetre dir que es troben malament, no?
I a més, un altre matís, si em permets, que jo he observat, és que moltes d'aquestes feines que fan dones les fan des d'una actitud masculina perquè és el que s'espera d'elles, no?
Absolutament.
Llavors, clar, és bueno, una absència de connexió amb les virtuts o amb les seves qualitats per assumir un rol i unes característiques que no en són.
Mira, això és una cosa que, per exemple, totes les dones que venen espantades per... Bueno, i ara, després de l'embaràs, com ho farem un nen amb la feina, una reducció de jornada? Dic, tu tenies la sensació de que eres una persona eficient a la teva feina? Diu, sí, sí, supereficient. Dic, no et preocupis. Dic, veuràs com la teva maternitat t'ensenyarà que encara ho pots ser més. I probablement amb menys temps fas igual o més, perquè la maternitat t'ensenya a treure el 100% del que ets, no? El problema és quan això es converteix en una trampa, no?
És una trampa.
Sí, i que molts cops acceptes una reducció de jornada per fer-te càrrec dels petits i acabes treballant les mateixes hores i l'únic que representes una reducció del sou.
Sí, o fas la reducció de jornada en hores, però fas la mateixa feina que feies en 8.
Exacte.
És la gran trampa, la mitja jornada.
I no s'aixequen ni a fer pipí, no? I això, pues, realment, és que és, bueno, és molt dolent per la salut treballar en aquests nivells d'estrès. Sense parlar de que pel fet de quedar-te embarassada tiris i tiris de la feina fins hagis de demostrar que pots estar activa fins l'última setmana de gestació, això també em sembla totalment inacceptable.
Clar, perquè si no ets feble.
No, exacte.
Si no te jugaràs la feina, si no és que ets una flojera.
I és
no?
que estem carregant un pes i ens estem carregant la salut del futur nadó per 4 o 5 setmanes. Hi ha gent que per un esguinç de turmell es tira més temps de baixa que per un embaràs. És ja. Molt greu, això. A més, els nadons
total.
Regulen els seus nivells de cortisol pues, quan estan més o menys sobre la setmana 28 de gestació. Si la mare està superestressada, és molt freqüent que després els nens no tinguin habilitat per regular l'estrès. I cada, de fet, estem veient avui en dia a la universitat o als instituts, inclús instituts, gent jove que davant d'un examen tenen angoixa, crisis d'angoixa, trastorns d'alimentació i tot això ve per una mala regulació de les hormones de l'estrès, molt seguríssimament ja ve d'intraúter, això. I doncs, clar, és una llàstima.
És una llàstima, però és una realitat. I avui quedar-se embarassada és un conflicte si tens un bon lloc de feina.
Bueno, començant també per quan ens donem permís per ser mares, no?
Perquè, començant per aquí, sí. Si és que en algun moment arriba aquest permís, no? Clar.
Bueno, fem tot el que sembla que la societat ens demana que fem, estudiar i tornar a estudiar, perquè no n'hi ha prou amb uns estudis bàsics, sinó que has de tindre un màster, 3 carreres, no sé què, i quan aconsegueixes una feina més o menys digna, aleshores la teva fertilitat està pels terres, no? I llavors trobes dones que pateixen molt perquè, clar, es planten amb unes edats de 35 cap amunt, amb una dificultat per ser mare que no es mereixen. Crec que hauríem de, entre tots, fer una societat més amable amb aquestes dones i permetre poder parar la seva carrera professional pel fet de... i que això no perjudiqués el seu futur.
Clar, però aquí també hi ha un altre conflicte, no?, més soterrat, que és que, bueno, potser no tothom vol ser mare i qui decideix ser mare ho decideix en un moment determinat, però d'alguna manera sempre hi ha el conflicte de renunciar a la teva realització personal com a dona. Uh-huh. I això no te n'adones fins que ets mare uh-huh. i veus que hi ha una part de tu que es mora.
Per mi la diferència és simplement el fet de poder-ho triar. Si ho pots triar, bé. El problema és si no ho pots triar. Si no pots triar abans tenir fills perquè la societat te posa en un cul de sac, llavors tenim un problema. Evidentment, si arribes als 39 i no tens un instint maternal, lliure ets, no? El problema és quan ja estàs amb 30 i tens ganes però no veus perquè, treballo.
Però és que, clar, aquí hi ha el hàndicap aquest, no?, que volia enfocar i potser no ho he enfocat del tot clar. I és que en aquest rol de complir unes expectatives com a dona a nivell personal, en els estudis, en la carrera, en el que s'espera de mi, se'ns passen una sèrie d'anys a la vida. Llavors tu en aquest rol et quedes com a atrapat de dir mai arriba el moment. Però és que mai arriba el moment perquè no hi ha la connexió necessària per connectar amb el cos.
Mira, és tal qual. Jo crec que també és una frase que dic molt a consulta i és dir, és que tenir un fill no és un acte mental, és un acte del cos, del cor, o sigui, sempre és un acte de bogeria.
Total.
Una bogeria d'amor incondicional. Llavors, no és algo que hagi de passar pel cap, perquè si pares a pensar el que costa a nivell físic, com canviar el teu cos, a nivell econòmic, a nivell de preocupacions, a nivell d'hores de son, és que ja no t'hi poses. No és algo que ha de passar pel cap, és algo que ha de passar pel cor, però a la vegada has de tenir el mitjà, l'entorn que et faciliti que ho puguis fer, no? Si no, és on venen les llàgrimes.
Clar, perquè el problema és que la manera en què vivim cada cop ens desconnecta més d'aquest instint, d'aquesta part biològica. Llavors, clar, funcionem des de la ment i per la ment mai hi ha un moment per tenir un fill. Mai hi ha, perquè si ho penses, realment...
Però tornant també a aquest punt de feminisme, no? que també veiem molt aquestes dones que pateixen per problemes de fertilitat i des de l'inici elles s'atribueixen sempre a la culpa de no quedar-se embarassades. I molts cops la història després veus que l'altra part també hi tenia que veure, no? O sigui, que, i els marits són bastant reticents a fer proves mèdiques i anar al metge i fer tot el que calgui, no? És un tema del 50%.
Hi ha de tot. El tema de la fertilitat donaria per fer un podcast
sencer.
Sencer.
O dos.
I no acabaríem, perquè aquí hi ha també el tema de la confiança que tens en l'altre com a pare, com la persona amb certa intel·ligència realment pot obrir, depositar-se, sí. Confiar...
He de dir que cada cop els homes hi estan més posats, eh? I això també s'ha notat molt en els últims anys, que ara tenim parelles que sostenen molt més bé i que acompanyen molt més bé, i els hi preguntes a les dones que estan en un tractament de fertilitat i t'alegres de veure que els marits o els companys estan allà fent costat, no?
50-50.
Sí. Sí, sí.
Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo.
Creus que hi ha una relació amb la maternitat i la manera en com es viu el dolor abans i després?
Uf, quina pregunta més profunda.
Sí, però...
Bueno, jo crec que ser mare és fer un màster de creixement personal.
Màster plus de l'univers.
Màster plus de l'univers. I t'ensenya totes les teves majors virtuts i els pitjors temors. I en això entra el dolor. Entra el dolor, no? Des del moment en què t'enfrentes a un part, en una ecografia en el que et metge et diu que algú no va bé i sents la por fins al més fons de les teves entranyes, fins que un dia veus que el teu fill es fa mal i coneixes realment el sentit del dolor, no físic, sinó del cor, no? Evidentment, la maternitat ens reposiciona a l'esquema del dolor, bueno, i també de l'instint. I és una cosa que és molt, molt, molt important.
Però de l'instint, potser en positiu.
En positiu, però que a més en un moment de la vida en el que estem tan desconnectats d'aquest instint, perquè tot ho busquem a Google, a la Wikipedia, a l'Instagram, al Facebook, et passa, el nen li surt un granet a on, i ho estàs mirant a tot arreu, és que la gent... abans que hi haguessin aquestes coses tenia i tenim l'instint i la maternitat ens dona una segona oportunitat per connectar amb això, no?
Sí, però ara tenim el perill de la sobreinformació.
Ah, sí,
que ens fa
clar.
Precisament desconnectar d'aquest instint, no? Jo em referia potser que en el moment en què una dona decideix ser mare, la maternitat, jo recordo una fisioterapeuta també, molt amiga meva, que un dia em va dir, quan era jove, jo encara no pretenia tenir fills, però em va dir, no et preocupis perquè el dia que vulguis tenir un fill, en el teu cervell naixeran unes neurones, una àrea de neurones especials, com a mare, que ara no creus que les tinguis, però que les tens.
Sí, sí, sí.
I te neixen i s'amplien quan ets mare, no? I, ostres, és que me'n recordo tant d'aquesta frase... perquè es desenvolupa tota una àrea.
És el que et deia de l'eficiència en la feina. Tu pensaves que no podies ser més eficient?
Sí, sí, totalment.
Tu pensaves que necessitaves dormir 8 hores al dia? I no és veritat. Ets capaç d'anar a treballar havent dormit franges de mitja hora durant 4 dies.
Les condicions és una altra cosa,
sí,
però
sí,
ets capaç.
Ets capaç, el cervell és capaç. I bueno, és que això... Jo crec que també a vegades confonem conceptes, no? Per exemple, el part, no? La gent diu, ai, és que el dolor em fa por, no? Tinc por al dolor. Mm-hmm. Dic, no tens por al dolor, tens por al patir.
Alba, això va per tu.
No sé qui és l'Alba, però vale.
L'Alba, això va per tu. No tinguis por ni al dolor ni al patir, perquè t'anirà superbé el teu part i l'Eric sortirà relaxadíssim.
Ah, sí, hola, Alba. Doncs sí, bàsicament, o sigui, el que tenim por les dones és a patir, però i el patir no té que veure amb el dolor físic, té que veure amb el fet de sentir-nos respectades, en el fet de tenir la informació adient en el moment del part, en el fet de sentir-nos sostingudes, tenir el company al costat. Això és el que ens fa por. El dolor físic estem fisiològicament preparades per passar-lo, no? I a més tenim llevadores estupendes que ens procuren les millors postures, metges que cada cop estan més sensibilitzats, evidentment sempre hi ha alguns que encara
hi ha matisos,
però vinga, va, estem positives.
Passarem per damunt avui.
Passarem per damunt. Però jo crec que sí, que jo, bueno, és que ja fa 20 anys que em dedico a això i he vist un canvi. Abans era innegociable i ara veus que sí, que s'apropen més a postures més respectuoses. Sempre hi ha algun... l'altre dia vaig sentir una paraula, però ara no em vindrà al cap, però... sí, algun ginecosaurio. Algun ginecosaurio que encara s'ha de posar les piles.
Sí, més d'una. Totalment sí. D'acord. Sí, suposo que en aquesta ampliació de neurones que se'ns produeix quan som mares, hi ha també una altra creença, que no sé si és ben bé una creença o forma part de l'instint, de prioritzar primer els altres abans que nosaltres. Llavors, per què al final, quan la majoria d'usuaris que podem tenir són mares, veiem que han arribat a l'extrem aquest de tolerància de dolor, i és perquè han prioritzat sempre els altres o altres coses abans que elles, no?
Bueno, això és que ho veiem... Jo em faig un fart de veure nens, faig molta pediatria, i a vegades et porten els nens que estan com una flor, estan estupendos i preciosos, i la mare no és que no s'aguanta dreta, i dius, a veure, hem perdut una mica el nord. Si a mi em sembla bé que portis el nen, però potser perquè el nen estigui bé, tu també t'hauries de permetre i t'hauries de prioritzar i hauries d'estar bé i cuidar-te i mimar-te. O les típiques pacients que veiem només i exclusivament quan es queden embarassades. Sí, només es donen permís per cuidar-se quan tenen el nadó o perquè el nadó està en el seu cos. I després van amb uns nivells d'estrès i no han sigut capaços de trobar una hora a la setmana per anar a nedar o una hora a la setmana per anar a fer ioga o a reconnectar-se una mica amb el seu cos.
Clar, recordem que l'any, o sigui, el primer any de vida d'un nadó és un canvi brutal i jo crec que és molt més important d'alguna manera educar sobre què serà el teu primer any de vida i el segon i el tercer com a mare, com a pare, com se formarà la família, què viuràs, què passarà, què et passarà tu com a dona, què passarà amb les teves coses que feies abans, amb el teu anar al gimnàs o amb el teu espai d'anar a fer un cafè amb les amigues, o què passarà amb la teva dutxa si no tens temps ni siquiera de canviar-te el pijama. Això no s'explica en els cursos de preparació al part, ni s'explica, ni s'explicava, ni veig que no s'està explicant. Haurem de fer un postpart real, no?
Sí, però bueno, tot això està amanit, no? És a dir, com una recepta...
Amb oli i sal, no?
No, amb oli de coco. No, amb oxitocina, i l'oxitocina fa que tot i que les passis molt malament...
Mira, l'oxitocina dura el que dura, sí, però no és eterna, eh? L'oxitocina,
però el primer
any... I la parella
any,
no té oxitocina d'entrada.
Estic d'acord. Però bueno, els homes també cada cop es posen més les piles. En quant a això, jo volia dir que si esteu escoltant el podcast, no, i teniu la sort de tenir un nadó a casa, no, que voleu cuidar i mimar, si sou homes, el primer que heu de fer és donar un entorn confortable a la dona, no? Que avui en dia, amb això que deies dels rols, a vegades veiem també aquesta com hiperpaternitat d'intentar que el pare suplir, no? o ficar-se en el lloc de la dona a l'hora de la criança les primeres setmanes. No?
Sí, el pare, la sogra, l'àvia, l'altra, la veïna, l'amiga, la mare del col·le... Aquesta és una altra de les coses que també agobia molt quan tens fills, no? Que tothom sap i que al final la dona deixa de connectar amb aquest instint.
Bueno, és molt dur veure també que també s'estan introduint petits canvis, però aquests sí que van molt en contra del que les nostres mares i les nostres àvies han fet, no? I a vegades són les primeres sorpreses, és quan els hi demanes que quan tens un nadó no et vinguin a veure, que vols intimitat, que necessites intimitat, no? I això costa, però és molt... És té poc sentit que una mare a l'hospital que acaba de parir hagi de rebre a tot el sèquit de família i després es passi 4 mesos sola com una mussola.
Aquí està.
I és al revés, o sigui, hauríem de procurar un ambient d'intimitat els primers dies per blindar la unió mare-fill amb la lactància, si cal, bueno, és una exterogestació.
El que se diria ajudar a fer el niu.
Exacte.
I el niu són tres, no són més.
Exacte.
No hi cap ningú més.
I que si això funciona superbé els 2-3 primers dies, després tot rulla superfàcil. Àvies i avis, ja tindreu temps d'estar amb els vostres fills. Mares i pares, si teniu alguna àvia o sogra...
O amiga, o veïna.
Sí, que s'ho pren molt malament si els hi blindeu els primers dies. A vegades, una vegada ho he llegit i em va semblar una idea molt, molt xuli, és escriure una carta com si fos el nadó que escriu a l'avi o a l'àvia i li demana que, sisplau, els primers... que té moltes ganes de conèixer-los, però que els primers dies vol estar només amb el papa i la mama. És una manera elegant i bueno...
Això hauria d'estar dins de la cistella hospitalària.
Sí, estaria
bé. I després penjar-ho, enviar un mail a tots els coneguts, un WhatsApp, això que ara tenim tan a mà però que no es fa servir.
Sí, i després jo també blindaria aquí una cosa perquè em trobo molta inseguretat, el que dèiem de l'instint, no? O sigui, venen mares completament, és que no sé si donar el pit, si no donar el pit...
Ja, o és que no sé si pot menjar poma o pot menjar plàtan.
Exacte.
Sí. O que pot mossegar pa o prendre aigua.
Sí, si te'l posa del llit, o sigui, qualsevol cosa és com una angoixa. Llavors sempre clar, dic, vigileu molt perquè esteu molt vulnerables a totes les opinions que tens al voltant. Sempre dic, al fondo d'armari, dos bons vestits, un al xubasquero, l'altre a la capa de torero. El xubasquero serveix per tots els comentaris que no voleu que us afectin, que rellisquin. La capa de torero serveix per torejar aquelles persones impertinents que es fiquen perquè li dones tet encara, perquè te'l poses al llit, si l'agafes massa als braços el malcriaràs. Heu de ser una mica hàbils a l'hora de compartir informació dels vostres fills, del vostre mètode de criança, perquè en definitiva compartiu amb gent que sabeu que va a la vostra, que va amb la manera vostra de pensar. I amb la gent que va a la contra, doncs doneu-li temes pues de menys importància, com parlar del nom del fill o de ai, aquesta botiga de roba de canalla m'encanta. Coses fàcils, però no parleu de teta o de llit amb algú que sabeu que us posarà espines.
No parleu de temes conflictius.
Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo.
Per cert, sabeu que el govern belga té present el diagnòstic de burnout parental?
Uh-huh.
I se'n fa càrrec i hi ha tot un servei dins del sistema per sostenir tot això.
Impressionant.
Del 0 als 3 anys. Perquè realment l'impacte en la família o en la parella és tan gran que pot suposar crisis de parella que no serien crisis de parella, sinó que si allò hagués estat sostingut o assessorat o acompanyat, es podria gestionar amb informació. Però realment el no dormir, l'excés de càrrega, la sobrecàrrega que ve quan realment tens un fill, no te l'esperes i no te la imagines fins que la tens. I després és quan realment pots necessitar ajuda. Aquí sí que us convido a que, en el nostre cas, visiteu el Centre Tau i els professionals que us poden assessorar amb això. Però fem un pas endavant, Judit, i fes-me una proposta. Com a dona, quin seria el següent pas que hauríem de fer per avançar?
Uf,
ja venga, sabia que era difícil.
Dos propostes.
Mira, no dos.
Una, canviar el consumisme per temps. Ara la Mercè em mira amb uns ulls així que no podem
veure. No, és que no deixa de sorprendre. Amb aquesta xiqueta no deixa de sorprendre.
Jo crec que les mares, les famílies, menys regals materials de pitets, vestidets...
Obriu. I més truites de patata,
més
tàpers. Més
tàpers, perquè això vol dir poder passar temps amb la canalla. I per què no? Obrir una compte conjunta i estalviar uns dinerets perquè aquella mare o aquell pare es puguin agafar uns dies d'excedència. què millor? Saps? Això és la primera proposta. I la segona, fer tribu, això sempre. Buscar un conjunt de persones en les que t'hi sents recolzada, ja sigui, bueno, a Tarragona tenim Doda Pit, que dona suport amb la lactància materna. I
tenim les tecletes.
Tenim les tecletes.
Aquí, membre actiu, la Judit, de les tecletes.
Sí, les tecletes som, bueno, som famílies que lluitem per poder compartir l'oci amb la nostra canalla. I bueno, jo sempre crec que són persones que m'estimo molt i m'ajuden a viure la meva maternitat amb els meus fills i lluitar justament per una ciutat que cura, una ciutat que ens ofereix cultura, música, teatre al costat dels nostres fills, i això també és salut.
I tant. I ara una altra proposta, però per qualsevol dona que no estigui relacionada amb la maternitat. Amb aquesta gestió del dolor, amb aquest silenci, amb aquest tabú, amb aquesta sexualitat amagada, amb aquest sentiment de culpa, amb tot això, què fem?
Què fem? Bueno, doncs jo crec que hem començat a fer. Ja no és una què fem, sinó jo crec que fent camí juntes, donant-nos suport, donant-nos més espais per parar, per pensar on som, on volem ser i quines coses hem de millorar, no? I rodejar-nos de gent que ens posi les piles en aquest sentit, no? Que dius, ai, això que diu m'agrada, amb això connecto, i quan reps alguna cosa que t'inspira, compartir-la, no? Per seguir fent camí endavant.
O sigui que el que necessitem, el que busquem, són companyes, companys, inspiradores, inspiradors.
Cura, cura, me sano todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, 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 me sano todo lo que...
Gràcies, Judit, per la teva disposició, per la teva energia, per les teves aportacions, per la teva empenta i per tota la saviesa avui compartida.
A vosaltres.
Espero tenir-te aquí molt, moltes vegades i molt aviat.
Gràcies.
Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, de Christian Northrup. El manual de tauleta de nit sobre la dona. Sobre la dona i les seves característiques físiques, estructurals, emocionals i energètiques. Escrit per una ginecòloga americana, que inclou una guia per la revisió personal de les experiències viscudes en relació al dolor. I convida a un procés de reflexió per l'autosanació. Voleu sentir alguns consells que poden ser útils? Farem un reset i ajudarem el cos a restablir-se personalment. Recarrega les bateries amb la força dels pensaments i les emocions. Recarregar les bateries en positiu. Els estudis demostren que això pot augmentar la capacitat natural per produir omega-3. Aprenent a pensar amb el cor. Quan estiguis estressada o notis que et sents espantada o culpable o angoixada o aquestes coses que sovint sentim o enfadada, fes el següent. Atura't i observa com estàs. Identifica i posa nom allò que et molesta o t'apaga. Posa-li un nom. Fins i tot prova el d'escriure. Concentra't en la zona del cor. Si vols i et serveix, pots posar-t'hi la mà. Posa la teva atenció en alguna cosa que et faci feliç. en una persona, en un sentiment, en un fet, en alguna cosa divertida o inspiradora a la teva vida i visualitza-ho. Carrega l'energia en aquell sentiment positiu per tu. Fes venir a la ment quelcom que et connecti amb l'apreci, amb l'amor incondicional, amb quelcom que et vingui sol i segueix aquests sentiments uns 15 segons o més. Observa com has pogut sortir de l'espiral de negativitat on estaves atrapada i com has estat capaç de sortir-te'n tu sola. Entrena't en aquesta observació, identificació i gestió dels teus sentiments i emocions. Redueix i elimina el que sigui necessari. Abans de dir que sí a una cosa, pensa: això em recarregarà les piles o m'esgotarà? Has de dormir el que necessites i si no ho pots fer, demana ajuda. Pensaràs molt millor. Anar a dormir d'hora ajuda a restablir les glàndules suprarrenals de l'estrès. Dona't permís per acceptar mimos i afecte. Donar-te permís per això és vital per la teva subsistència. És molt més que qualsevol altre medicament. Fes que la teva intuïció i et guiï per nutrir-te de forma intel·ligent. Fes atenció al consum de vitamines, de minerals, de fruita fresca, de verdura, vitamina C, vitamines del grup B, magnesi, aliments rics en ferro, en zinc, en seleni. Connecta amb la teva força. Respira. Respira i recarrega-la. No l'has perdut. Només li has de treure la pols i deixar que surti a la llum. Deixa que la terra t'acompanyi. I deixa que el bosc et curi. Deixa que el mar et bressoli i que la brisa salada llepi els teus peus i t'esquitxi la cara. Deixa que la llum del sol et torni a fer brillar. No esperis al futur. Sigues present i fes-ho ara. Sigues dona amb majúscules i dona't les gràcies. I recorda que la interpretació de les ensenyances de Jesús com un camí cap al coneixement espiritual interior no va ser idea dels deixebles ni de l'Església. Va ser Maria Magdalena. Honorem el lloc que li correspon i rescatem allò que és nostre i que sempre hem portat dins. Ventilem els agravis i la submissió alliberem les culpes i les càrregues que ens fereixen i emmalalteixen i deixem-les que volin per sempre més. I ara, per avui, vull que volis i siguis lliure. I fins aquí, avui, dolor, dona i salut, i amb aquest mantra de la Tina Turner, que se'n va sortir, que va ser forta i que ens deixa la seva veu, us acompanyo i us deixo. Fins la propera setmana.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.